I l'altra és que és una parròquia molt oberta.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Mirin, començàvem setmana fent evident que tenim un problema, dit sigui de pas, que cada vegada afecta a persones més joves, tant als que delinqueixen com a les seves supervivents, les violacions. I aquesta tarda el Congrés dels Diputats debatrà la llei del només sí és sí. I som, per sort, una gran majoria la que demanem un consens ampli entre forces polítiques per abordar la qüestió, un problema endèmic que fa temps que atemoreix la part femenina de la societat, dit d'una altra manera, aproximadament la meitat de la societat. I no només hem de trencar amb aquelles barreres arquitectòniques, camins estrets, pocs il·luminats, manca de vigilància, sinó que no pot quedar oberta cap escletxa o excusa que permeti allò del «no, és que no vaig entendre bé o ens van malinterpretar». No, només sí és sí, com ha de ser amb totes les qüestions que aborden la integritat de qualsevol persona, especialment la d'aquelles que ho pateixen diàriament. No podem oblidar, de fet hem de fer-ho de forma explícita i evident, que aquest és un problema real, una autèntica problemàtica que atempta contra la persona, però que sigui un problema real no vol dir que sigui un problema nou. Una bona passa és que es denunciï cada cop més sovint, però, és clar, la legislació ha de permetre que tot plegat serveixi d'alguna cosa, i aquesta llei també n'és una bona passa. No en serà la supervivent qui hagi d'acreditar la violència a la seva persona. Tot acte sense consentiment serà considerat agressió, i, de fet, també la distinció entre abús i agressió quedarà fora de l'ús del Codi Penal. No poden tornar a passar més manades. No podem deixar desemparada la víctima i el focus de la càmera en l'acusat. Han de canviar encara moltíssimes coses, moltíssimes. Però ja hi hem començat i aquesta sempre és una bona notícia. Dos minuts que passen de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'un dijous com avui.
Pero el gobierno ni conoce ni decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia, que son siempre sometidas a quien tiene la decisión final, que es la autoridad judicial que realiza el control legalmente previsto.
Porque si no lo eran, aquí se presupone una cosa aún más peligrosa, que es que ustedes consideran al independentismo una amenaza tal para el Estado o para el marco constitucional como el yihadismo internacional.
Lo que hace el CNI, los objetivos, los marca el presidente del gobierno del Estado español.
Porque quienes sí han utilizado programas de espías contra rivales políticos son los secesionistas catalanes.
Como nadie no te ofrece otra oportunidad, vivimos así como estamos pobres, como nadie no te ayuda.
En cap moment cap persona, cap funcionari municipal s'ha dirigit, no, a les persones que habiten la nau per parlar i trobar vies alternatives.
I el repte que tenim és superil·lusionant. Ens hem guanyat fent una gran lliga regular, doncs tenir el camp a favor.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
De seguida us ho expliquem tot plegat abans, però, com sempre, comencem programa per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Temps tranquil arreu del país, tot i que estem observant ja la crescuda de núvols a les comarques del Pirineu que podrien arribar a donar algun ruixat aquesta tarda, especialment cap a la zona de la Vall d'Aran, si és que s'arriben a produir. A destacar les temperatures, que a poc es van recuperant respecte a aquests últims dies. Avui fa ja una mica més de calor, màximes de 24 a 28 graus, aproximadament. I després d'un matí amb sol i amb alguns núvols a la costa, tarda assolellada bona part del país, però amb nuvolositat variable, sobretot comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona i també la àrea del Pirineu. La tramuntana es mantindrà al nord de la Costa Brava, provocant temporal marítim. Demà, jornada tranquil·la, plàcida, sol, fresca al matí, especialment a l'interior, també al Pirineu. De dia, temperatures més altes, podríem ja arribar a fregar els 29 o gairebé 30 graus a les comarques del Pla de Lleida. Per tant, jornada demà més càlida. I de cara al cap de setmana, sol i temperatures altra vegada per damunt dels 30 graus a molts punts de l'interior, però res a veure amb la intensa calor del passat cap de setmana.
Gairebé 5 minuts que passen de les dues del migdia i a aquesta hora us expliquem les principals notícies del dia. Ho fem amb tot l'equip habitual, Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip i Ferran Capdevila a la producció i a la redacció Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I us comencem explicant que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia que reformarà la llei de secrets oficials que no es modifica des de la seva creació l'any 1968 i també la norma que regula el CNI per augmentar el control judicial de les actuacions del Servei d'Intel·ligència. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Ho ha anunciat durant la seva compareixença al Congrés per donar explicacions sobre el cas Pegasus.
El gobierno lo que hace es marcar las prioridades en materia de riesgos para la seguridad nacional en su directiva de inteligencia, pero el gobierno ni conoce ni decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia, que son siempre sometidas a quien tiene la decisión final, que es la autoridad judicial que realiza el control legalmente previsto.
Les mesures les ha anunciat després d'admetre que el CNI va espiar 18 independentistes amb aval judicial. Ha volgut deixar clar, però, que el seu govern no tenia cap tipus de coneixement d'aquest espionatge i s'ha compromès a que no tornarà a passar. Ara bé, diu que no pot parlar en nom del govern del Partit Popular sobre si estava o no al dia de l'espionatge.
Per la seva part, els partits independentistes no es mostren satisfets amb l'anunci de Sánchez perquè creuen que el govern espanyol sí que tenia constància de l'espionatge per motius ideològics.
Tant Esquerra com Junts per Catalunya no creuen que Pedro Sánchez no estigués al dia de l'espionatge mentre ha estat president del govern.
¿Cuál de estos 18 espiados y espiadas era un narcotraficante, un delincuente o un yihadista internacional? Porque si no lo eran, aquí se presupone una cosa aún más peligrosa, que es que ustedes consideran al independentismo una amenaza tal para el Estado o para el marco constitucional como el yihadismo internacional.
Y usted propone estas reformas dando por hecho que muchos ignoran una incuestionable realidad, y es que lo que hace el CNI, las directrices políticas, los objetivos, los marca, los aprueba y los firma el presidente del gobierno del Estado español, es decir, usted.
Els dos partits han criticat que s'espies als independentistes si realment no amenaçaven les institucions d'Estat i retreuen que se'ls compari amb el terrorisme.
I les reaccions de la resta de partits? El Partit Popular critica Sánchez de no tenir sentit d'Estat ni cap tipus de respecte a les institucions, mentre que Podemos, a l'altre costat de la balança, felicita les mesures adoptades, Judit.
La portaveu dels populars del Congrés, Cuca Gamarra, creu que en comptes d'augmentar el control judicial a les escoltes del CNI, s'hauria de comprovar si els independentistes estan al darrere de l'espionatge.
Porque quienes sí han utilizado programas de espías contra rivales políticos son los secesionistas catalanes. Los hoy inquisidores también en eso vulneraron la ley. ¿Vamos a saber algún día qué agente externo fue el responsable del espionaje?
Gamarra també ha criticat Pedro Sánchez per haver concedit l'indult als independentistes, mentre que el soci de govern de Sánchez, Unidas Podemos, felicita el PSOE per les mesures adoptades, però ha demanat també que s'avanci amb la taula de diàleg.
I precisament sobre la taula de diàleg, el president del govern espanyol respon a Esquerra Republicana que les actuacions que ha fet el seu executiu sí són suficients per posar fi al cas Pegasus. A més, apunta que si la mesa de negociació no avança és perquè els republicans s'enquisten a demanar l'amnistia i l'autodeterminació.
Sánchez creu que la taula de diàleg sí que dona fruits, però que són lents perquè els independentistes no rebaixen les seves demandes.
El senyor Rufián me ha preguntado a qué he venido a hacer aquí hoy. Bueno, pues he venido, uno, a rendir cuentas y dos, señorías, a decir que el gobierno de España está comprometido con el diálogo y desde luego también a continuar regenerando la vida democrática en nuestro país. Eso es lo que hemos hecho desde hace 30 días a esta parte precisamente para reforzar esa confianza.
I també que entregant els documents que els demana la justícia, també amb la investigació interna dins del CNI i l'informe del defensor del poble, ja és suficient davant del cas Pegasus.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Gairebé 10 minuts que passen de les dues del migdia. De seguida us expliquem que aquesta tarda s'ha de votar al Congrés dels Diputats també la nova llei sobre l'audiovisual i en parlem de tot plegat a aquesta hora amb la diputada del Congrés per Junts per Catalunya, Pilar Calvo. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ho fem molt curt perquè, Pilar, em sembla que ets a punt també d'intervenir al Congrés, eh?
Sí, aquesta tarda, aquesta jornada està sent molt intensa perquè al marge de la compareixença com hem pogut escoltar ara que vosaltres m'informàveu del president Sánchez, hi ha tres lleis que ara s'han de debatre, que és la llei de garantia integral de la llibertat sexual, també la part orgànica de la llei d'igualtat de tracte i la reina de la corona el dia d'avui, que és la llei de l'audiovisual. I per tant, sí, em toca intervenir amb la llibertat sexual en una estoneta, però ara tinc uns minuts.
De seguida parlem d'aquestes altres lleis, però és evident que l'actualitat passa pel que ha dit Pedro Sánchez avui sobre la qüestió del cas Pegasus i sobretot l'espionatge. Pedro Sánchez ha anunciat una nova llei de secrets oficials. No sé quina és la valoració que en feu des de Junts per Catalunya.
A veure, crec que ho ha deixat molt clar la nostra portaveu, la Míriam Nogueras, que nosaltres no som aquí a Madrid a arreglar l'Estat ni a millorar a nivell legislatiu l'Estat, sinó senzillament a demanar que hi hagi justícia. Que hi hagin lleis, però que després aquestes no serveixin per res i que les legalitats i les legitimacions no siguin respectades, són coses que estan passant. Nosaltres hem demanat una cosa de la que avui semblava presumir molt el president Sánchez, que és transparència, demostrant, com s'acostuma a dir, no?, que diguem de què presumeixes ja et diré quina carència tens, no?, no està existint aquesta transparència. Només hi ha desclassificació quan es tracta de les seves punxades de telèfons, dels Pegasus que ells pateixen, però quan el Pegasus va contra l'independentisme, doncs no hi ha el mateix interès a ser transparents. No han volgut tirar endavant una comissió d'investigació aquí, i una vegada més doncs ens deixen en una situació d'injustícia, d'indefensió, de la que només ens treuen els tribunals europeus, la justícia europea, s'està veient. Aleshores, clar, tot aquest show-off que ha fet avui el president Sánchez, que vull dir que realment ha vingut a escoltar-se a si mateix, doncs a nosaltres no ens ha traslladat res de positiu, perquè parla d'un diàleg pel que mai no té data en el calendari, parla d'un diàleg pel que indirectament veta els partits que també formen part de la causa del procés independentisme, com és el cas de Junts, i són paraules buides una vegada i una altra, però a veure, és que és la constant que ens estem trobant aquí.
Deixi'm fer-li la pregunta una mica a la inversa, eh? Com deia Míriam Nogueras, de fet ha dit a Sánchez que no ha assumit responsabilitat sobre la qüestió, tot i la destitució de la directora del CNI, la proposta de la nova llei de secrets oficials. Què més falta? Què ha de fer el president del govern sobre tota aquesta qüestió?
Doncs d'entrada, permetre una comissió d'investigació, desclassificar la documentació que hi ha, segons la que, entre cometes, legalment s'ha estat espiant a gent de l'entorn independentista. Explicar, posar llum sobre tot el que ha passat, perquè és que si no existeix aquesta transparència, són paraules buides.
Ara sí, parlem d'aquesta nova llei de l'audiovisual. Quina és la posició de Junts respecte a aquesta nova llei?
Nosaltres hem estat en contra de la llei de l'audiovisual des de bon principi, perquè, vaja, en contra des de bon principi, no, perquè al principi, lògicament, quan comença un projecte, no saps què és el que oferiran, però d'entrada, a mi m'agradaria deixar clar que nosaltres, des de Junts, hem defensat que existís la llei de l'audiovisual catalana, això per començar. I que ara ens hem trobat amb que s'haurà de fer quan ja existirà, si és que s'aprova avui, que ja veurem si això passa, la llei de l'audiovisual espanyola. El nostre posicionament davant d'aquesta llei és contrari, i és lògic, perquè ha estat una enganyifa, ha estat una llei que nosaltres, o sigui, les plataformes en defensa de les llengües cooficials, els partits que defensàvem les llengües cooficials, les llengües pròpies de les comunitats autònomes, ens vam reunir a mitjans de desembre a Madrid amb la idea de fer un front comú, però al cap de res, a 20 minuts d'aquella reunió, va sortir el gran titular de que Esquerra havia arribat a un acord amb el govern central, amb el gobierno Sánchez, i havien pactat, primer es parlava del 6% a Netflix, es parlaven de moltes coses que a l'hora de la veritat s'ha demostrat que no existien. És més, en els últims dies el govern socialista s'ha tirat enrere amb el text que ells mateixos havien proposat. En aquests moments, per exemple, doncs hi ha una esmena que presentaran Esquerra, Bildu i sobretot Unidas Podemos, justament defensant els productors independents, que seran molt perjudicats si aquesta llei tira endavant en els termes en els que està. No es garanteix la, no, no, per dir-ho molt ràpidament, no es garanteix la presència del català a les grans plataformes. Està, per tant, en risc el futur de la nostra llengua. Davant d'això, ens hem de quadrar i hem de dir que no. El vot és no. No és una abstenció que és posar-se de perfil i, per suposat, no és un sí que blanqueja aquesta gestió nefasta que està fent de l'audiovisual el govern espanyol.
Tot plegat sí que em genera algun dubte, perquè sí que és cert que visc en un país on trobar una pel·lícula doblada al català em costa quan vaig al cinema, on quan es presenta la pel·lícula Alcarràs, que ha de portar el català al món, es presenta amb subtítols en català. Des de Catalunya s'han fet bé els deures? Però
des de Catalunya s'acostumen a gestionar els recursos que es tenen, que són pocs, perquè des del Ministeri de Cultura, per exemple, hi ha una gran diferència entre el tractament que es fa de la llengua espanyola i de la resta de les llengües de l'Estat. Potser ara cal recordar que en aquests moments s'està treballant en el PERTE de l'Espanyol de la Nova Economia de la Llengua, que té un pressupost de 1.100 milions d'euros, i sabeu quants milions van a parar a les llengües cooficials de l'Estat? 30 milions. La digitalització de l'Institut Cervantes té un pressupost de 38 milions. És més alt que tot el que rebran totes les llengües cooficials de l'Estat d'ajuda per poder tenir presència en el món digital. Insisteixo, una llengua, la seva supervivència depèn de la seva presència en el món digital, a internet. Si no ets present a internet, el futur el tens molt negre.
Per últim, sí que li volia preguntar, començàvem de fet el programa parlant sobre la qüestió, avui es debat sobre aquesta llei coneguda com la llei de només sí és sí, s'estan fent passes endavant en aquest sentit?
Jo crec que és una bona llei en molts aspectes, perquè servirà per perseguir amb més força els delictes, les agressions, l'assetjament, qualsevol acció de violència sexual contra les dones. És una llei que, a més, com sabeu, va tenir molta polèmica la darrera setmana perquè molts partits no volíem que incorporés la penalització a la terceria locativa. Això, al final, ha quedat, diguem-ne, que aparcat perquè les diputades socialistes han presentat una proposició de llei per la que volen abolir la prostitució, que sabem tots que això és inviable perquè la societat és com és, però en qualsevol cas s'ha salvat el poder tirar endavant aquesta llei, que entenem que és molt positiva en molts aspectes. Per exemple, i és una de les coses que diré ara a la meva intervenció, els matrimonis forçats, això és una forma de violència contra les dones, que a Catalunya la tenim recollida ja des del 2007, i ara calia donar-li més força. I això passarà gràcies a aquesta llei de garantia integral de la llibertat sexual. Hem de tenir eines per lluitar contra els matrimonis forçats, contra la mutilació genital femenina i, evidentment, contra qualsevol forma d'agressió contra les dones.
Pilar Calvo, diputada al Congrés per Junts per Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre Estel Migdia un dia com avui i a punt d'intervenir al Congrés dels Diputats. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Dos minuts que passen d'un quart de tres de la tarda i dèiem que us ho explicaríem. Doncs bé, aquesta tarda el Congrés ha de votar aquesta llei de l'audiovisual i Esquerra Republicana hi posa en dubte el seu suport si no retira l'esmena que facilita que els grans grups audiovisuals puguin accedir a les subvencions. Ana Closa, bona tarda.
Els republicans demanen tornar al text original acordat i retirar l'esmena que els socialistes han pactat amb el PP i Ciutadans per redefinir el que es considera com a productores independents que es poden acollir a les ajudes i encabir-hi les que treballen pels grans grups mediàtics.
I diverses entitats en defensa del català, l'euskera, el gallec, l'aragonès i l'asturià denuncien que la llei d'audiovisual és una oportunitat perduda.
Les entitats s'han concentrat aquest matí davant del Congrés dels Diputats per denunciar que la llei audiovisual que s'aprovarà aquesta tarda al ple no respecta la diversitat lingüística de l'Estat espanyol. De fet, el secretari de Plataforma per la Llengua, Francesc Marco, ha afirmat que s'ha perdut una oportunitat històrica per tal de reconèixer i enfortir la pluralitat lingüística i cultural de l'Estat i ha avisat que continuaran treballant per reformar la norma.
Precisament per abordar tota aquesta qüestió, ara parlàvem amb la diputada de Junts per Catalunya al Congrés, Pilar Calvo, però sobre la llei de l'audiovisual també volem saludar i conèixer altres propostes i altres opinions. A aquesta hora saludem a Daniel Condemines. Ell és consultor de comunicació i assessor de la Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana, que precisament, de fet, és una de les entitats que ha fet una protesta davant de les portes del Congrés dels Diputats aquest mateix matí. Senyor Condemines, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
S'ha manifestat aquest matí, com dèiem, a les portes del Congrés dels Diputats, juntament amb Plataforma per la Llengua i Òmnium Cultural, per manifestar el rebuig cap a aquesta llei de l'audiovisual que es debatrà i es votarà precisament aquesta tarda. De seguida entrem en la qüestió abans, però deixi'm preguntar-li com valora i com ha anat aquesta protesta.
Bé, més que una protesta, era, si em permeteu, doncs, el fi d'una etapa d'un llarg procés amb el qual tot un conjunt d'entitats, de les quals efectivament doncs, esmentau algunes i que a nivell, diguem-ne, el que seria l'àrea lingüística, l'àrea del català, doncs hi ha efectivament la FOLC, l'entitat amb la qual en soc assessor, hi ha també Òmnium, Plataforma, Acció Cultural pel País Valencià, Obra Cultural Balear, entre d'altres, Escola Valenciana, doncs que juntament amb entitats en defensa de la llengua basca, gallega i també l'aragonès i l'asturiana, hem manifestat davant del Congrés dels Diputats, diguem-ne, aquesta afirmació que és molt dura, però que alhora és molt conseqüent. És a dir, aquí hi havia una oportunitat magnífica en aquesta llei de l'audiovisual a partir d'una transposició, és a dir, d'una adaptació a la legislació estatal d'una directiva europea que va ser aprovada a finals del 2018, és a dir, ha plogut molt des de llavors, que oferia unes eines impressionantment útils per defensar, promoure i garantir el pluralisme lingüístic en l'oferta audiovisual, tant de les plataformes, allò que entenem, doncs, Netflix i companyia, com també de les televisions privades. Televisions que, amb l'actual legislació, la que probablement ja veurem avui quedaria derogada, que va ser aprovada el 2010, són unes televisions que, malgrat tenir concessió de l'estatal, parlem de Telecinco, Antena 3, etc., no programen absolutament res en català, no inverteixen ni un euro amb el gran negoci que fan també a Catalunya, també al País Valencià, també a les Illes, via publicitat, doncs no posen ni un euro en cap tipus de producció en llengua catalana. Sí. Això havia una oportunitat, insisteixo, històrica, per revertir-ho, i arribarem a una llei que, si s'acaba aprovant avui, tot i que s'ha introduït algunes millores, és cert, respecte a un projecte de llei que sortia del govern espanyol sense cap mesura, cap vol dir cap, ni una, zero, ni de foment, ni de promoció, ni de garantia cap a aquestes llengües, ni a nivell de diners destinats a la producció, ni a nivell de garantia d'oferta de continguts en català, ja fossin de producció pròpia, ja fossin doblats, etc. S'ha aconseguit algunes coses, és veritat, ho heu esmentat, hi ha hagut un partit polític català, doncs, qui està negociant, que és Esquerra Republicana de Catalunya, això és cert i ningú nega, i per tant aquestes entitats no ho farem pas, però el resultat no només és molt magre, sinó, insistim, s'ha perdut una oportunitat històrica, perquè lleis com aquestes, que, com dic, deriven d'una transposició, d'una adaptació, d'una directiva, d'una norma europea, se n'aproven aproximadament una cada dècada. Per tant, estem parlant que durant els propers 10 anys o més, aquesta legislació, que no ha donat garanties, o en tot cas són molt insuficients cap a l'oferta i cap a la producció de continguts en català, doncs seria vigent.
A més de tot plegat, deia vostè aquest mateix matí que tot plegat amenaça la indústria catalana de producció audiovisual. No sé si amb això fa referència a això dels ajuts destinats a les productores i en especial a les de llengua catalana.
Aviam, a dos nivells. Un, efectivament, aquesta esmena que podria fer trontollar, diguem-ne, l'aritmètica parlamentària al Congrés dels Diputats, d'una esmena d'última hora introduïda pel PSOE per acontentar el duopoli privat televisiu espanyol, per entendre'ns, Antena 3 i Telecinco, que, perquè ens entenguem de forma senzilla, significaria que una productora vinculada al grup d'Antena 3 podria ser considerada com una productora independent a efectes dels beneficis d'inversions financeres en producció, etc., que estipula la llei, si està encarregat per l'altre grup. És a dir, allò que se'n diria, diguem-ne, una producció creuada. És a dir, l'empresa productora Telecinco podria ser considerada, de cara a la llei, com una productora independent amb una producció d'Antena 3 i a l'inrevés. Sí. Això, evidentment, retallaria moltíssim la capacitat de negoci de les empreses productores independents que, en el cas català, diguem-ne, estem parlant de pràcticament totes si exceptuem estrictament el món de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A més d'això, que evidentment és altament greu, s'hi afegeix una altra qüestió, que és la que abans em referia, no? Que era el fet de que hi hagués unes garanties plenes i no només testimonials o, diguem-ne, allò que podíem dir engrunes, de cara a la destinació de les obligacions d'inversions de plataformes, televisions, etc., en produccions en llengua catalana, això, de fet, repercutiria directament amb la nostra indústria audiovisual, que bàsicament són indústries independents. Per què? Perquè el sentit comú diu que si hi ha diners per produccions en català, vol dir que molt probablement les empreses, les productores que gestionaran aquesta inversió, que tiraran endavant aquesta producció d'aquesta pel·lícula, d'aquesta sèrie, etc., seran catalanes, seran valencianes, seran balears. Per tant, el fet lingüístic de retruc també, diguem-ne, era un benefici directe, immediat, cap al nostre teixit industrial audiovisual.
Deixi'm preguntar-li una mica a la inversa, eh? Per tant, què és essencial i substancial per vostès perquè s'aprovés la llei aquesta mateixa tarda?
Aviam, en aquests moments, el que sembla que està, diguem-ne, que està posant en un cert risc l'aritmètica és el que comentava abans, i crec que la diputada Pilar Calvo, diguem-ne, n'ha fet esment abans que parlés amb vosaltres, que és el fet que la figura de productor independent, que vol dir una empresa no vinculada ni estratègicament, ni accionarialment, ni etc., ni de dependre pràcticament la seva totalitat dels encàrrecs d'un gran emissor, ja sigui una plataforma, ja sigui una televisió, doncs que aquesta definició de productor independent, que ja recull legislacions anteriors com la llei del cinema estatal, quedés devaluada, quedés rebaixada, quedés diluïda amb la figura de que si aquesta empresa productora, encara que estigui vinculada a un gran grup, treballa per una altra, amb una sèrie o una pel·lícula, seria considerada també una productora independent i, per tant, seria igualment beneficiària, diguem-ne, de tots els diners que estan reservats en aquesta llei, doncs, per obres audiovisuals darrere de les quals hi hagi una productora independent, en la qual hi haurien productores no independents o productores vinculades a grans grups mediàtics, televisions, plataformes, etc., que també serien beneficiàries d'aquests recursos. Dit d'una altra manera, és com si d'alguna manera entressin empreses privades, doncs, a ser beneficiàries de subvencions que formen part, doncs, del món cívic de les associacions de veïns. L'exemple no és gaire bo, ja ho sé, perquè estem parlant en tots els casos amb el tema audiovisual d'indústries i, per tant, d'empreses, però, diguem-ne, perquè els oients es puguin entendre, seria, diguem-ne, fer entrar gent que no és productor independent a ser beneficiària, doncs, d'una figura que a tota Europa, totes les legislacions europees protegeixen.
Precisament ara que parlàvem de diputats i de Pilar Calvo, que ha tingut a bé, doncs, parlar amb nosaltres just abans de parlar des de la Tribunal del Congrés dels Diputats, deixi'm preguntar-li també si han estat atesos o han pogut parlar amb algun diputat aquest matí.
Aviam, s'han mantingut contactes amb alguns diputats tant dels Països Catalans com de Galícia i del País Basc, però si em permeteu, diguem-ne, avui, malauradament, ja no era un moment en el qual les entitats socials, les entitats culturals, les entitats en defensa, en aquest cas, de la llengua catalana, poguessin fer-hi res, perquè, de fet, ens trobem més enllà d'aquesta qüestió de què és, qui és i qui no és productor independent. Ja venim amb un text absolutament tancat per part de la Comissió d'Economia al ple. Si em permeteu una qüestió,
Sí.
Comissió d'Economia, segurament tothom pensarà, ostres, una llei de l'audiovisual deu haver sortit, deu haver estat promoguda pel Ministeri de Cultura. I això ha passat pràcticament en tots els casos al llarg de la Unió Europea. Bé, doncs en el cas de l'Estat espanyol no ha estat així. És el Ministeri d'Afers Econòmics, el Ministeri de Nàdia Calviño, el que ha tirat endavant aquest projecte d'ell. Per què? I amb això, si em permeteu, voldria fer un últim apunt. Aquesta llei respon a un objectiu tan polític d'Estat com també industrial, de que la indústria audiovisual de l'Estat es concentri encara més a Madrid. Va haver un pas fortíssim quan es van constituir les televisions privades i totes, la seva seu es va ubicar al voltant de Madrid. Ara està passant el mateix amb les plataformes. Aquesta llei és una llei que consolida aquest model de tot a Madrid, que suposa una amenaça, ho hem parlat també per les qüestions lingüístiques, etc., amb la indústria audiovisual catalana. Per què? perquè la intenció és claríssima, és fer Madrid, diguem-ne, la capital, la beneficiària de la turboconcentració de la indústria audiovisual de la península.
Tot i així...
És una amenaça més enllà del tema lingüístic.
Tot i així, deia, no sé fins a quin punt també s'han fet bé els deures des de Catalunya, ho explicava abans, eh? A mi em costa molt trobar pel·lícules en català a la cartellera dels cinemes al meu país, o per exemple, la mateixa darrera pel·lícula catalana que s'ha fet i que ha tingut molt èxit i que havia d'exportar el català al món, com el Carràs, ha sigut sistemàticament subtitulada.
Aviam, amb la vostra pregunta ja surten molts temes, eh? Però intento telegràficament, breument, respondre'ls. Per una banda, efectivament, el món institucional i polític català, i també valencià i balear, no ha fet els deures, perquè, com recordava abans, aquesta llei que previsiblement s'aprovarà avui és l'adaptació obligada d'una norma europea, d'una directiva europea, que es va aprovar la tardor del 2018. Per tant, ha hagut anys per fer una negociació prèvia per tal de mirar de garantir aquesta equitat, aquest equilibri, aquesta igualtat, aquest pluralisme lingüístic, que també vol dir cultural, i com deia abans, també vol dir d'activitat econòmica i cultural, com són les indústries visuals, durant tots aquests anys davant del govern espanyol. I ens hem trobat amb una negociació que s'ha intentat, insisteixo, s'han aconseguit algunes coses, menors, molt menors, respecte al resultat final de la llei, quan el text de la llei ja estava elaborat per part del govern espanyol. Per tant, en aquest sentit, sí, certament no s'han fet els deures, i si em permeteu, per part de la FOL, va ser el desembre del 2018, que en un acte públic a Barcelona, i es va posar ja es va aixecar el dit dient la Directiva Europea de Serveis de Comunicació Visual, que és aquesta que ara s'adaptarà, dona eines per garantir el pluralisme lingüístic i, per tant, eines en favor de l'oferta de continguts audiovisuals en català i en favor de la producció de continguts audiovisuals en llengua catalana.
Consultor de comunicació i assessor de la Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana, senyor Daniel Condamines, moltíssimes gràcies per abordar aquesta qüestió amb nosaltres avui a l'Estel Migdia.
Gràcies a vosaltres. Encantat.
Altres qüestions sobre la taula, i és que el líder del PSC, Salvador Illa, no veu amb angoixa que l'aprovació de la llei del català es pugui retardar pel recurs de Vox, Ciutadans i Partit Popular al Consell de Garanties Estatutàries. Anna.
En una entrevista a Ser Catalunya, Illa ha argumentat que el pacte entre els quatre grups no és per esquivar o incomplir la sentència del 25%. Ha criticat que els tres partits de la dreta recorrin a l'òrgan consultiu només per bloquejar la llei i ho ha qualificat de reprovable. També ha admès que li hagués agradat més que el pacte inclogués la paraula vehicular, però fent referència al castellà en comptes de curricular. Però quan arribés a un acord ha de trobar una paraula que sigui còmoda per tothom, ha afegit Illa.
Mentrestant, la presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jessica Albiach, considera que el recurs tindrà les cames molt curtes perquè la nova llei del català a l'escola és molt trebada i sòlida.
En una entrevista a Televisió Espanyola, Albiach ha fet una crida a la tranquil·litat i ha apuntat que, si fos necessari, el govern es reuniria dilluns per aprovar el decret i d'aquesta manera ja es tindria una primera mesura per fer front a la sentència.
I un altre nom propi un dia com avui, el de Xavier García Albiol, que es desmarca obertament de les sigles del Partit Popular i es reivindica com a badalonista de cara a les municipals del 2023.
Tot i que ja era habitual que la imatge del Partit Popular no aparegués en les seves campanyes, aquest dimecres Albiol ha estat rotund i ha assegurat que el seu projecte va més enllà de sigles, de partidismes i d'ideologies. Albiol ha afirmat que manté la militància al Partit Popular, però ha refermat que el seu projecte es basa en Badalona únicament i exclusivament.
Pel que fa al govern català, el govern de la Generalitat ha obert una oficina al Quebec.
La consellera d'Acció Exterior, Victoria Alsina, ha visitat l'Assemblea Nacional al Quebec per anunciar l'obertura d'una nova oficina del govern a la zona, que ha dit que serà un instrument que permetrà continuar construint ponts conjuntament i estreny encara més els llaços de profunda amistat.
I si parlem en plana internacional, us hem d'explicar que el nou cap d'estat islàmic hauria estat detingut a Istanbul, Anna.
Segons el portal de notícies turc o de televisió, l'operació antiterrorista es va desenvolupar durant la setmana passada amb la màxima discreció, cosa que va permetre capturar el líder jihadista sense disparar cap bala. Segons apunta el rotatiu turc les forces de seguretat haurien demanat informació molt rellevant sobre el modus operandi d'Estat Islàmic durant ara el president de Turquia, Recep Erdogan, haurà de donar més detalls els propers dies.
I encara en plena internacional, el canceller alemany Olaf Scholz està convençut que el president rus, Vladimir Putin, no guanyarà la guerra a Ucraïna.
Scholz ha assegurat que el líder rus només negociarà seriosament la pau quan s'adoni que no pot fer fallida la defensa ucraïnesa. I ha afegit també que s'ha de fer entendre que Rússia no, que no hi haurà una pau pactada perquè ningú l'acceptaria.
Mentrestant, precisament Rússia elimina el límit d'edat per incorporar-se a l'exèrcit militar.
L'objectiu d'aquesta llei proposada pel partit del Kremlin és que cada persona que tingui edat per treballar pugui ser contractada per les forces armades. Els diputats han explicat al Parlament, Cambra Baixa i Senat, que diversos especialistes estan interessats a treballar, però fins ara no se'ls podia cridar perquè la llei no ho permetia. També han negat que aquesta llei signifiqui una mobilització virtual de la població de cara a l'operació militar especial russa-ucraïna. Fins ara el límit estava fixat en edats d'entre 18 a 40 anys i que en el cas dels estrangers és d'entre 18 i 30 anys.
Més coses sobre la taula, tornem a casa nostra, perquè la pensió mitjana a l'Estat espanyol es troba entre els 1.030 i els 1.080 euros. Tot i així, una cinquena part de les pensions estan per sota dels 600 euros. Ho ha explicat així al programa del matí de Ràdio Estel l'economista Miren Etxezagarreta.
A ver, ¿cómo se vive con 600 euros? Y hay un 60% de todas las pensiones, contando las otras también, está por debajo de 1.000 euros. O sea que la media son 1.000, pero por debajo hay un 60%.
L'economista ha afegit que només un 27% dels pensionistes cobren entre 1.000 i 2.000 euros i un 12% superen els 2.000.
I a Barcelona, gairebé la meitat de les sol·licituds de plaça en una escola bressol pública queden desateses.
La cobertura de demanda més baixa es dona a l'Eixample, amb un 39%, i la més alta a Sarrià, a Sant Gervasi, amb un 86%. L'estudi de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona també revela que la matriculació al primer cicle de l'educació infantil ha crescut, però menys de la meitat dels infants d'entre 0 i 2 anys estan escolaritzats.
I un altre estudi, en aquest cas el de la Universitat Rovira i Virgili, exposa que els menors d'edat són els principals desprotegits dins dels procediments judicials per violència masclista.
L'estudi Mesures de Protecció dels i les Menors Víctimes de la Violència Masclista alerta que els menors tenen un paper secundari en aquesta mena de procediment, ja que els seus drets queden en un segon lloc. La investigació evidencia situacions de contradicció i de buits legals en les mesures de protecció adoptades pels jutjats civils i penals per la mare i els fills menors. I afegeix també que gairebé 800 menors han quedat orfes entre el 2003 i el 2019 per la mort de les seves mares a mans de les seves parelles o exparelles.
També us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha avalat que la cantant Shakira vagi a judici i està acusada de defraudar 14 milions i mig d'euros a Hisenda per suposadament simular no residir a Espanya i ocultar ingressos mitjançant un entramat amb seu en paraïsos fiscals.
Segons l'interlocutòria, el tribunal desestima el recurs de Shakira contra la decisió d'un jutjat d'Esplugues de Llobregat. Així confirma que hi ha suficients indicis per jutjar l'artista. Shakira ja ha pagat els 14 milions i mig d'euros que l'agència tributària li exigia, però això no impedeix que vagi a judici.
I la plataforma contra la morositat xifra en 110 milions d'euros el deute de les administracions públiques als proveïdors.
L'entitat assegura que aquest deute és el més gran que acumulen les administracions públiques des del 2003. A més, també apunta que el deute als proveïdors ha augmentat en un 28% si es compara amb les xifres del trimestre anterior.
I si no s'evita abans, d'aquí a 4 dies, mig centenar de persones que sobreviuen en una nau al carrer Salamina de l'Hospitalet de Llobregat quedaran al carrer després que l'Ajuntament hagi ordenat el seu desallotjament. Hi ha una quarantena d'adults, alguns amb problemes mèdics, i almenys 6 menors d'edats afectats. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Entre les persones que hi ha en aquesta nau hi ha que tenen problemes mèdics, com càncer o asma. Denuncien que si els envien al carrer no tindran on anar. Hem parlat amb un d'ells. Així ens ha explicat com es troben a 4 dies del desallotjament.
Mal, ¿cómo vamos a estar? Claro, como encontramos donde nos vamos, que no hay donde te vas, claro, no puedes estar bien, que te vas para la calle, porque no tenemos otro sitio. No tenemos dinero que compramos otro, no tenemos nada, ¿sabes? Ni un pelo no le tiras hacia afuera.
Expliquen a aquesta casa que la falta d'una segona oportunitat i d'ajuda per part de l'Ajuntament els empenya a viure així per evitar el sensellarisme.
¿Qué vamos a hacer como nadie no te ofrece otra oportunidad? Claro que vivimos así como estamos pobres, como nadie no te ayuda.
Per això, alguns afectats s'han posat en contacte amb uns advocats que els estan assessorant. De fet, els mateixos representants legals critiquen els informes tècnics municipals sobre l'estat dels edificis i exposen que no hi ha una necessitat imminent de fer fora qui viu a l'interior. La síndica de Greuges de la ciutat també ha obert un expedient urgent per comprovar que no es vulneren drets fonamentals als afectats. La defensa de part dels afectats, l'advocada Mireia Salazar, critica que cap funcionari de l'Ajuntament s'ha dirigit cap als afectats ni s'ha apropat a la nau. Ho ha manifestat en una entrevista al matí de Ràdio Estel.
En cap moment cap persona, cap funcionari municipal s'ha dirigit, no, a les persones que habiten la nau per parlar i trobar vies alternatives, no? I, per tant, aquest desallotjament doncs, deixaria, no, en situació de desemparament a nombroses famílies, no? I que són vides, no, que s'han d'atendre i que és responsabilitat municipal fer-ho per garantir doncs, no, el dret a la salut, a una vida digna i el dret a l'habitatge, no? Que són drets fonamentals recollits a la nostra Constitució.
Fons del consistori han assegurat a Ràdio Estel que l'edifici, que és de titularitat privada, no és habitable i, per tant, representa un risc per les persones que hi viuen. De fet, asseguren que hi va haver un incendi fa un temps. Sobre aquesta qüestió, Salazar assegura que les famílies els agradaria viure en un altre lloc més segur, però critica la falta d'alternatives per part de l'Ajuntament.
Persones que habiten la nau no necessàriament és el lloc on vulguin estar. Elles efectivament preferien estar en un lloc que fos més segur, no? On elles poguessin dur a terme la vida familiar o la vida en comunitat que desitgen, no? I no estar en un espai on corren risc, primer de tot, de ser desallotjats, i també que és un espai, no?, amb les condicions que hauríem de tenir.
L'Ajuntament ha explicat que tothom que s'apropa a serveis socials és atès i pot accedir als recursos amb una prèvia diagnosi de cada situació personal. També, sempre que sigui possible, el consistori assegura que ofereix allotjament provisional. Tot i això, l'advocada dels afectats assegura que contactar amb els serveis socials és una odissea. Demà només 3 d'ells han aconseguit una cita amb el departament per veure si els dona alguna alternativa. Sigui com sigui, de moment els afectats han de sortir de la nau abans del 30 de maig a les 10 del matí.
Doncs veurem com evoluciona tot plegat. Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
I diversos activistes de la plataforma dels afectats per la hipoteca de Catalunya han realitzat una acció davant de seus d'entitats financeres i fons voltor per exigir el compliment de la llei d'emergència habitacional, Anna.
A Barcelona la protesta s'ha fet davant la seu del Banc Sabadell, a qui acusen de rentar-se les mans. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha acusat les entitats financeres de dilatar els processos per no fer els lloguers socials reconeguts per la nova normativa.
Les baixes laborals en cas d'ingrés es tramitaran des dels hospitals per alleugerir els CAP.
Salut estima que l'estratègia estalviarà entre 180.000 i 324.000 visites anuals. La mesura ha començat a implementar-se a partir d'una prova pilot que està dut a terme al Parc Taulí i a 19 àrees de salut bàsiques i ja s'han tramitat 400 baixes.
I investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica han descobert que les signatures mutacionals dels càncers poden predir amb exactitud la resposta a diversos fàrmacs de les cèl·lules canceroses procedents dels tumors.
Aquestes signatures es troben a tot el genoma del tumor i poden reflectir, per exemple, que el tumor té dificultats per copiar o reparar l'ADN, cosa que pot fer-lo més susceptible a la teràpia. L'estudi ha trobat que els marcadors genètics clàssics, com ara les mutacions dels gens conductors o els canvis en el nombre de còpies, són menys potents que els marcadors genètics de la signatura mutacional per predir la resposta als fàrmacs.
Precisament, l'Associació contra el Càncer engega una campanya per demanar que no es pugui fumar en espais emblemàtics, com per exemple el Parc de la Ciutadella, i per part seva, Nestlé ha testejat a la fàbrica de cafè de Girona un sistema de realitat virtual per prevenir accidents laborals que la multinacional estendrà arreu del món.
A través d'unes ulleres de realitat virtual, els treballadors aprenen com enfrontar-se a situacions d'alt risc que podrien viure durant la jornada laboral, com ara caigudes des de molta alçada o explosions en espais tancats. Gràcies a la tecnologia 3D immersiva, els empleats poden arribar a recordar fins al 75% del temari de la formació, molt per sobre del 10% que s'aconseguia si hi hagien manuals o tan sols el 5% a través de classes magistrals. El nou sistema s'ha desenvolupat al campus que l'empresa Nestlé té a Esplugues de Llobregat i la intenció és exportar-lo a totes les plantes de producció que tenen per tot el món.
I parlem també de Figueres, que vol convertir el centre històric en una experiència turística total. Amb una inversió de 5 milions d'euros, l'Ajuntament presenta diversos projectes als fons europeus que inclouen una intervenció integral a l'entorn de Dalí.
El pla inclou diversos projectes amb una inversió total que voreix els 5 milions d'euros. Entre ells, una intervenció integral a l'entorn del Museu Dalí, la instal·lació d'estàtues fixes del pintor, la creació d'un espai al balcó de la plaça Catalunya per posar en valor els productes de mercat o una millora de l'espai verd de la pujada del castell per relligar-lo amb el centre.
Mentrestant, a Barcelona, Renfe ha reprès les obres per allargar 200 metres les andanes de l'estació de l'Arc de Triomf.
L'import de la licitació de les obres és de gairebé 3 milions i mig d'euros i un cop iniciades, el període d'execució és d'uns 10 mesos. Aquests 200 metres permetran incrementar l'oferta de places als trens de les línies R1, R3 i R4. Renfe ha posat d'exemple que un tren format per dues unitats Civia de 5 cotxes té una longitud d'aquests 200 metres i una capacitat per a pràcticament 2.000 persones. Així doncs, s'incrementarà de manera significativa l'oferta de places.
I l'Ajuntament de Salou i la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili promouran un debat, el debat ciutadà, per regular els pisos turístics del municipi.
A través de dues enquestes electròniques dirigides a la ciutadania i als propietaris i administradors de finques, es vol observar les necessitats i problemàtiques que es poden derivar d'aquesta activitat. Després, amb els resultats obtinguts, es treballarà en la redacció de l'ordenança d'habitatges d'ús turístic que s'hauria d'enllestir abans d'acabar aquest any. L'alcalde de Salou, Pere Granados, durant la presentació d'aquesta campanya, ha lamentat que hagin de ser els ajuntaments qui legislin de forma específica aquesta activitat i no la Generalitat.
No sé per què la Generalitat de Catalunya no és més valenta i entra a regular molt més específicament l'ús d'aquesta activitat, perquè no deixa de ser una activitat econòmica com qualsevol d'altra. I ho dic perquè facilitaria molt, molt, molt les coses a el que és, en aquest cas, als municipis. Una regulació genèrica per tot el país.
Granados ha titllat la normativa general existent d'insuficient i ha assenyalat que és necessària la regulació per garantir una qualitat del turisme perquè sigui sostenible.
Precisament el Parlament de Catalunya ha instat el govern a impulsar el compromís nacional pel turisme perquè sigui una realitat aquest mateix any. El ple ha donat llum verda a una moció on es demana l'impuls de taules de treball sectorials i territorials, això sí, amb agents públics i privats, per tal de complir amb el compromís.
A més, el ple ha demanat que el govern continuï la tramitació de l'avantprojecte de llei de turisme en paral·lel amb el compromís. La moció a proposta del PSC i amb esmenes d'Esquerra, Junts i Comuns recull alguns dels punts que hauria d'incorporar tant la llei com el compromís.
Finalment us destaquem que un jutge ha anul·lat la multa de 60.000 euros a l'organització d'extrema dreta Azteuir per fer propaganda antifeminista amb un autobús pels carrers de Barcelona.
L'Ajuntament de la ciutat va denunciar l'entitat al·legant que la campanya vulnerava una ordenança municipal perquè difonia missatges que atempten contra la dignitat de la persona o vulneren valors i drets reconeguts en la Constitució espanyola. Els fets han passat abans del 8M del 2019 i l'autobús lluïa expressions com no és violència de gènere, és violència domèstica, o les lleis de gènere discriminen l'home. Acompanyades d'una imatge de Hitler amb la cara maquillada de color lila i el símbol feminista a la gorra. Ara el jutge ha considerat que la campanya s'emmarca en la llibertat d'expressió i ha retirat la multa.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
Sílvia Muñoz, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Plana de successos 13 anys després i una sentència, Francisco Javier García, també conegut com el Cuco, reconeix que va mentir en el judici per l'assassinat de Marta del Castillo.
Se'l jutja juntament amb la seva mare, Rosalía García, acusats per fals testimoni en el judici que es va celebrar el 2011 i pel qual Miguel Carcaño va ser sentenciat a 21 anys de presó com a autor confés del crim. Aleshores, tant ell com la seva mare eren testimonis i el Cuco se'l va condemnar per encobrir. Avui ell mateix ha reconegut que va estar en el pis de la jove sevillana en el que va ser assassinada el 2009. També ha admès que els fets descrits per l'acusació del fiscal, la magistrada ha decretat que no hi haurà més testificals al judici tret dels pares de la víctima per dany moral. Els acusats s'han negat a respondre més preguntes.
I d'altra banda, la Fiscalia demana 3 anys i mig de presó per l'activista veí de Sants, Carles Sants, per les protestes de Pablo Hasél.
Segons Alerta Solidària, en les pròximes setmanes la jutgessa haurà de fixar el dia del judici. L'activista va passar 5 dies a presó arran dels incidents i els fets van provocar una onada de solidaritat al barri barceloní. La petició de presó va acompanyada d'una ordre d'allunyament durant 2 anys de la comissaria de Via Laietana. Les protestes per la detenció de Hasél van comportar 148 detencions i 11 empresonaments.
I dos morts i 250 nens desallotjats després d'una explosió en una planta de biodiesel a Calahorra, a La Rioja.
La delegació del govern espanyol a la comunitat autònoma ha informat que els infants estaven d'excursió per les immediacions i es troben bé. L'avís de l'explosió s'ha donat prop de la una del migdia i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses patrulles. A hores d'ara, la planta ja està desallotjada.
Pràcticament 10 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Gràcies, Sílvia. Nosaltres anem a publicitat i de seguida obrim Plana Esportiva.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0. Esports.
I comencem Plana Esportiva a aquesta hora, com sempre, saludant a Xavi Toscano. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
L'equip femení del Barça pot tancar una altra vegada una nova temporada històrica amb el doblet de Lliga i Copa.
Sí, perquè aquesta passada nit les blaugranes s'han classificat per a la final de la Copa de la Reina després de golejar 4-0 al Real Madrid i ara jugaran el trofeu contra l'Sporting de Huelva aquest proper diumenge a 11:45 del matí. Després de l'any passat, de temporada històrica, amb la consecució del triplet, aquest any es podria repetir una altra gesta gens menys preable, com és el doblet de Lliga i Copa.
Mentrestant, en futbol masculí, el jugador del Barça, Ferran Jutglà, s'acomiada de l'afició blaugrana i podria convertir-se en nou futbolista del Bruges aquesta setmana.
Jutglà acaba de publicar un comunicat on agraeix a l'afició el seu suport durant tot aquest temps que va estar la samarreta blaugrana i també a la directiva li agraeix haver-li respectat la decisió de canviar d'aires, tot i que tenia l'oportunitat de continuar un any més al Barça. Aquest matí ha transcendit que el club blaugrana i el Bruges estarien negociant el traspàs del jove del planter. Segons apunten fonts properes en aquesta negociació, el traspàs es pactaria entre uns 5 i 6 milions d'euros. El mateix jugador hauria escollit el Bruges d'entre totes les ofertes que tenia sobre la taula, ja que és un equip que la propera temporada jugarà la Champions després d'haver-se proclamat campió de la Lliga de Bèlgica. I pel que fa a l'Espanyol, el jugador del Mallorca, Brian Olivan, ha confirmat que jugarà al club perico la propera temporada. Les declaracions d'aquest defensa van tenir lloc just després del partit de la selecció catalana i contra Jamaica, que s'ha disputat aquest dimecres a Montilivi, i on el jugador hi va participar, al lateral arribaria al club blanquiblau de forma totalment gratuïta, ja que acaba contracte amb el club balear el proper 30 de juny.
Per cert, nova jornada d'incidents després d'una nit de futbol europeu. Si la setmana passada va ser a Sevilla durant la disputa de l'Europa League, aquest dimecres ha passat a Rotterdam.
Els aficionats ultras del Feyenoord han provocat incidents i disturbis a la ciutat neerlandesa després que el seu equip hagi perdut la final de la Conference League aquesta nit contra la Roma. La policia ha detingut a 72 aficionats que van llançar petards, bengales, pedres, gots i ampolles contra la policia. Dos treballadors d'emergències han resultat ferits i s'han destrossat tant un autobús com un tramvia. La policia va utilitzar canons d'aigua per dispersar els aficionats que provocaven els aldarulls.
Déu-n'hi-do. Canviem de qüestió perquè el candidat de la presidència de la Federació Catalana de Futbol, Àlex Talavera, ha impugnat els resultats de les eleccions del passat cap de setmana.
Les eleccions, recordem, les va guanyar Joan Soteres, qui ha estat president els últims anys i que es va prendre possessió del càrrec aquest dimarts. Els motius d'aquesta impugnació, segons la candidatura de Talavera, es troben en una de les actes que es va enviar a la Junta Electoral, en concret l'acte número 11, on s'informa i s'especifica de diverses incidències durant el procés de votació.
I en bàsquet, aquesta nit, la penya juga el primer partit de la seva sèrie dels play-off dels títols de l'ACB.
Els badalonins s'enfronten al Tenerife, actual campió de la Champions FIBA. El tècnic verdinegre, Carles Duran, assegura que l'equip arriba als play-off en bona forma.
El que ha passat fins ara ja no podem tirar enrere. El que sí que sé és el repte que tenim, i el repte que tenim és superil·lusionant. Ens hem guanyat fent una gran lliga regular, doncs, tenir el camp a favor. Sí que és cert que hem quedat quarts i, per tant, juguem contra el cinquè, i la diferència entre nosaltres és de petits detalls, però, bueno, a l'Olímpic ha de marcar la diferència, no?
Carles Durant no sap si podrà comptar amb Brozianski, encara que té dubtes per molèsties físiques. Ahir va debutar amb derrota al Baxi, que va perdre contra el Reial Madrid i està obligat a guanyar dissabte per forçar el tercer partit, si no dirà adéu al títol. Demà divendres serà el torn del Barça, que jugarà al Palau contra el Gran Canària.
I encara us expliquem que en tenis Paula Badosa s'ha classificat per als setzens de finals del Roland Garros.
La tenista de Begur ho ha fet aquest migdia fa poca estona i ha necessitat 3 sets per superar l'eslovena Kaya Juvan. La catalana número 4 del món s'ha emportat el primer set per 7-5, però s'ha desinflat en la disputa del segon, que ha perdut 3-6. El partit ha marxat al tercer definitiu set, on Badosa ha solventat per la via ràpida. 6-2 en el quadre masculí, i van passar ronda Alcaraz i Nadal. Avui és el torn de Ricardo Carballés, que s'enfronta a Jannik Sinner aquesta tarda cap als vols de les 5.
Finalment us perdem de ciclisme, perquè Joao Almeida ha donat positiu per coronavirus i s'ha vist obligat a abandonar el Giro d'Itàlia.
El ciclista de l'equip Emirates ja no correrà, per tant, la 18a etapa de la cursa, que ha començat aquest migdia, el corredor portuguès anava quart a la classificació general, a 49 segons de l'espanyol Miquel Landa. A hores d'ara s'està disputant la 18a etapa d'aquest Giro, que ha començat a Borgo Valsugana i arribarà a Treviso.
5 minuts i les 3 de la tarda. Xavi, no marxis, que de seguida tenim aquí el Magiró.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Quatre minuts i mig i arribarem a les 3 de la tarda. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Avui és dijous de pífies, però les guardarem per demà, eh?
Les deixem per
no
demà.
No vull fer-ho ràpid, això.
No, ho farem bé, ho farem bé.
Escolta, avui parlàvem sobre aquesta nova llei de l'audiovisual, que de seguida es debatrà i es votarà al Congrés dels Diputats. Jo els hi treia a la diputada Pilar Calvo i al senyor a la plataforma pel català que ens ha atès i que s'ha manifestat avui precisament a les portes del Congrés. Aquesta qüestió, la qüestió del Carràs.
Diguem-ne que en tot el panorama d'audiovisual català ha fet un gir de 180 graus i podem dir avui, ja podem anunciar que és la pel·lícula més vista de tot l'estat espanyol. De fet, ja acumula 300.000 espectadors. Recordem que va guanyar l'Os d'Or a la Berlinale, la pel·lícula de la Carla Simón. I també coincideix aquesta notícia amb l'estrena del Carràs a Itàlia, que s'estrenarà aquest dijous, sí. El Carràs arriba a Itàlia.
El Carrasso.
El Carrasso,
no sé,
sí, sí, sí.
No sé com es diu.
O sigui, s'estrenarà avui, de fet, que som dijous.
Està bé, està bé, això.
Home, no, celebrem
què
que una...
No, 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 segurament es diu així, sí.
Tio, suposo que es dirà el Carràs igual.
I quan s'estreni a Múrcia es dirà el Carràs.
El Carràs.
Exacte.
També, exacte.
No, no, doncs celebrem que una pel·lícula catalana sigui la més vista a tot l'estat espanyol i a mes de maig. Vull dir que no m'ha acabat l'any encara.
Déu-n'hi-do.
Està molt bé, està molt bé.
Va, ens portes musiqueta avui?
Sí, com cada dia musiqueta, i com que estrenen el Carràs a Itàlia, doncs porto una música italiana. Ara m'acabo de fer aquí...
No aquest... has posat mai cap de música italiana.
No, no, mai, no, 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 mai. Aquesta setmana estem de música italiana, eh?
Sona
ja és la
tots
segona.
Ja, em sembla.
Escolta, si els cantants italians ho fan molt bé i la música italiana és preciosa, ja no és culpa meva.
Jo em sembla
no.
que ho he dit ja alguna vegada, que els cantants italians tenen aquell problema que tenen només dues veus, la nasal i la ronca.
Ho has dit, ho has dit. Però tot i així, ens agrada molt la música italiana i avui porto una...
Aquests pluralismes?
Ens agrada, ens agrada. Porto una versió que segur que la coneixeu, que és la de California Dreaming, però
home,
és en italià.
En italià,
es
eh?
Diu Sonando la California i la canta el grup Dic Dic, que és un grup de pop rock italià. Sona molt bé perquè tot el que soni en italià sona molt bé i, si no, jutgeu vosaltres mateixos.
T'ho has passat bé, Turi, eh?
Molt, va ser molt guai.
Ai, Déu meu. Seguiràs el partit aquest diumenge?
Evidentment.
Deixa'm fer-te una pregunta molt, molt, molt ràpida, eh?
Sí, sí.
Com a dona que t'agrada el futbol femení, que, de fet, l'has anat seguint les últimes jornades, si més no, deixa'm preguntar-te què et sembla que la Copa de les Reines disputi un diumenge a les 12 del migdia.
Em sembla nefast, més que res, perquè, o sigui, això no ho sabia... O sigui, no és una notícia d'última hora que s'hagués de jugar al partit. Fa 15 dies que ho sabien, llavors és com... No heu pogut organitzar-ho d'una altra manera, i perquè el futbol femení ho deixa per aquesta hora, tenint en compte també a ple sol i la calor que farà, i perquè el del masculí doncs es deixa l'horari que teòricament s'hauria de seguir. Vull dir, estic segura que hi ha alternatives i s'haguessin pogut buscar alternatives amb aquests 15 dies de marge que han tingut, no?
Xavi, igual, eh?
Xocolata desfeta, xurros i partit de futbol femení.
Mare de Déu. Música en italià.
Diumenge al matí.
No està mal, no està mal, no està mal. Sona així, va.
Cielo grigio su, cielo grigio su.
música en italià que sempre sona un pèl més trista, eh, Olma? Un pèl
melancòlica.
Ai, mare de Déu. Va, gràcies, com sempre, a tots els serveis informatius d'aquesta casa. Més informació als butlletins horaris. A les 6 de la tarda, informació més ampliada amb Diana Silva i tot el seu equip del Punt i Seguit. I ja us deixem amb Toni Marín. Això sí, per arribar a les 3 de la tarda, música italiana. Bona tarda, que vagi molt bé. Adéu-siau.